Ets dona? T'agrada córrer? Doncs inscriu-te a la Woman Race al Corte Inglés que es celebrarà el diumenge 2 de juny a Sabadell. Pots fer-ho a la planta d'esports del Corte Inglés de Sabadell o al web womanracealcorteingles.cat fins al 29 de maig. El 2 de juny tens una cita amb la solidaritat. Corre la Woman Race al Corte Inglés a favor d'un colliga. Take your part.
13. Esports de fons.
Benvingut al programa dels Esports de Fons 13, el programa on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquim o l'atletisme, el trail running, i on parlem d'entrenament, nutrició, material, psicologia, amb tot un equip d'apassionats d'aquest món. 13 és una producció de Ràdio Sabadell que podeu escoltar a la vostra emissora de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local. Avui a 13, l'equip habitual d'Esports de Fons Addictes: Xavi Palaí, Aniol Riba, Llorenç Esteve, amb Toni González i Sob a l'equip tècnic. Soc l'Aleix Muñoz i us convido als propers 30 minuts a que ens acompanyeu per repassar l'actualitat dels esports de fons i encomanar-vos-en la nostra passió.
Trail running, ciclisme de muntanya, triatló, ciclisme en ruta, running, esquí de muntanya. Els esports de fons a 13, Esports de Fons.
Avui, a 13, repassarem l'actualitat en forma de titulars del trail, atletisme, triatló i ciclisme. Sabrem, comentarem i analitzarem el rendiment dels ciclistes professionals. Parlarem dels watts i dels potenciòmetres amb en Pep Tatxer. Tot això avui a 13. I també parlarem del 13 On Tour, el repte que aquest estiu 2019 tot l'equip de Fons Addictes farem amb la vostra ajuda a l'estiu. I ara, que ja sabem què s'hi dona 13, comencem!
Entrenament, psicologia, competició, tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
Atletisme amb Llorenç Esteve.
La secció d'atletisme la resumirem amb 3 carrers de ruta i una actuació en pista aire lliure. Comencem per l'actuació de pista aire lliure, així ens la traiem, i és que Elia Saura, atleta de Barcelona de tan sols 20 anys, estableix amb un registre de 9 minuts i 32 segons la mínima europea categoria sub-23 en els 3.000 metres llisos. Passem a la ruta, on la milla de Ripollet aquest any ha estat una mica descafeinada, però se l'endú un atleta molt jove, Alejandro Avellaneda. Passem cap a Vilanova, al costat de la platja, on hem tingut les carreres de 5 i 10 quilòmetres en la seva 8a edició, on un servidor ha aconseguit la victòria amb 31 minuts i 18 segons en la cursa de 10 quilòmetres, establint el nou rècord de la prova per un segon. Curiós, però sí, en 10 quilòmetres també serveix esprintar. Ens anem cap a la cursa del DIR, on realment és on s'han venut els plats forts de la jornada, i els 3 atletes primers classificats baixaven dels 31 minuts en una carrera una mica peculiar perquè té més desnivell negatiu que positiu. És a dir, que baixa més que no puja, però tot i això, els temps són realment per admirar. Rubén Palomeque s'adjudicava la victòria en els metres finals amb un temps de 30 minuts i 33 segons i Marta Castroviejo parava el crono amb 35 minuts i 53 segons. Les curses de 5 quilòmetres, tant de la cursa de Vilanova com del DIR, han estat una mica més descafeinades, amb parcials més lents que en la cursa de 10 quilòmetres.
13. Esports de fons.
Trail running a Maniol Riba.
L'actualitat d'aquest cap de setmana ha passat íntegrament per la Transvolcània, una competició que realitza a Gran Canària. Thibaut Garrivier i Ragna de Bats, incansables, s'enduen la victòria en la distància ultra de 74 km i 4.350 metres de desnivell, que formava part de la Skyrunner World Series amb un cartell realment increïble. En la distància de mitja marató, 24 km, 2.100 metres de desnivell positiu i només 689 de negatiu, és a dir, molta més pujada que baixada, s'ha imposat l'atleta basc Aritz Egea, i en categoria femenina femenina Ingvild Kaspersen. També cal destacar la segona posició de Danielo Sanz, que ha sigut el campió del quilòmetre vertical. Danielo Sanz, un atleta de només 20 anys, que s'ha imposat en més d'un minut en el quilòmetre vertical, de 7,6 quilòmetres amb 1.200 de desnivell, per un minut, com dèiem, respecte a Luis Alberto Hernando, atleta experimentat, que realment també s'hi ha posat molt i molt fort, i podeu veure a les nostres xarxes socials, però només li ha valgut aquest ritme increïble per quedar, entre cometes, segon. I en primer lloc del quilòmetre vertical ha quedat Jessica Pardín, amb un temps també realment increïble.
Actualitat, agenda, consells, protagonistes, material, apassionats. Tots ells a 13, Esports de Fons.
Ciclisme amb Xavi Palaí. Ciclisme en ruta.
Ens trobem en ple Giro d'Itàlia, que durarà fins al 2 de juny, i el colombià Fernando Gaviria guanya la tercera etapa del Giro d'Itàlia després que desqualifiquessin a l'italià Elia Viviani per maniobra antireglamentària, el qual va barrar al pas el seu compatriota Matteo Mochetti en ple sprint. I als Estats Units el ciclista Casper Asgreen s'endú la segona etapa de la 14a edició del Tour de Califòrnia, la competició per excel·lència dels Estats Units. El local Tejai Van Garderen entra segon amb el mateix temps que el guanyador i se'l considera com el favorit pel triomf final de la prova. En competició femenina, les ciclistes més destacades a nivell internacional tenen cita el 30 de juliol al 1 d'agost per disputar la clàssica Fèmines Navarra, que constarà de dues curses independents i amb traçats diferents però molt exigents.
Ciclisme de muntanya.
En bicicleta de muntanya, Joseba León i María José Maroto guanyen la Mythic Bike Race, amb temperatures que arriben fins als 35 graus i amb forts vents en contra. Blat d'Escalo i Rocío del Alba guanyen la 6a edició de la Rioja Bike Race. El romanès ha apretat fort des del principi i l'espanyol ha sabut defensar el mallot contra una Clàudia Galícia amb ganes de molt.
Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició, tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13, Esports de Fons.
Triatló amb Aleix Muñiz.
Els titulars de setmana de triatló passen per la curta distància, la mitja distància i llarga distància. Genís Grau, or i Xisca Tous plata a la Copa Europa de Cines a Portugal, que alhora era campionat del Mediterrani. Cidade de Lugo Fluvial vens la Copa de la Reina Iberdrola. Universitat d'Alacant vens la Copa del Rei de triatló loteries. Cidade de Lugo Fluvial s'endú el campionat d'Espanya de triatló per relleus. Mitja distància, Patrick Lange i Holly Lawrence guanyen el campionat d'Àsia Pacífic de 70.3 al Vietnam. Gonzalo Fuentes bronze al Campionat d'Europa de duatló de mitja distància. I aprofitem per fer la prèvia del cap de setmana del 18-19 de maig, amb un cap de setmana ple d'actualitat de triatló. Un cap de setmana amb el calendari ens prepara tot una cascada d'esdeveniments. Tornen els grans triatlons mítics, les grans franquícies i el triatló popular. Els més matiners seran els supercracks, que s'enfrontaran a la tercera ronda de les sèries mundials, les quals arriben 7 espanyols. Serà interessant veure si en sortiran amb el liderat al Japó. A més, el dissabte comptarà amb l'Iron Cat de l'Ampolla a Tarragona, la prova distància full més antiga de la península, que anirà per la seva 15a edició, on un servidor va fer la primera. Challenge Lisboa, la prova més ràpida de Challenge Europa, amb gent important a la sortida. El triatló de Fuente Álamo, el triatló dels triatletes, compleix la seva 30a edició i tindrà molts festejos. A més, és el primer classificatori de triatló pel Campionat d'Espanya. A Pamplona Triatló, amb més de 1.500 participants, obre la temporada del nord de les grans proves de la mitja distància. La Copa del Món de Cagliari, amb la lluita per Tòquio femení en el punt de mira. Triatló de Tres Cantos, l'inici dels triatlons per la Dutri Cup, amb una participació superior als 1.000 inscrits. I diumenge, aquí a prop, arriba l'Ironman 70.3 de Barcelona, una prova que comptarà amb diversos podis. Kona a la Start List.
13. Esports de fons.
Doncs avui al crac tenim el Pep Taché, amb qui ens coneixem des de fa molts anys. Ja seríem, quan érem joves, que el 2004 vam tenir la gosadia d'anar-nos a Lanzarote i fer el nostre primer Ironman plegats a Lanzarote, que en parlàvem fa pocs dies de l'Ironman de Lanzarote, precisament del Miquel. El Pep Taché, perquè ens situem tots una miqueta, és l'actual recordman de l'hora de ciclisme màster, va ser campió del món de ciclisme virtual el 2008, és, per tant, és triatleta, fa duatlons de muntanya, és pare, és ciclista, evidentment treballa, que és el que ens toca a tots, i el Pep a part de tot que és un aficionat i un apassionat d'aquest món de les bieles i dels esports de resistència, avui Pep ens vens a posar una miqueta de llum amb tot un tema que segur que ja ens fa xup-xup a l'olla, i que quan ja veiem el Giro, veiem el Tour o tot, ja hi ha unes dades que ens posen allà al final de la pantalla, sobretot el Giro, el Tour potser no tant, que posa allà la W de bats. I avui ens vens has vingut aquí per posar-nos llum a això i explicar-nos una miqueta d'on ve això, què és i què és això dels bats de ciclisme, perquè estàvem acostumats a tenir el compte a quilòmetres i mirar i dir, vale, doncs vaig a tant i ja està. De què és tot això?
A veure, jo no és que sigui un expert en el tema, però...
Déu-n'hi-do, Pep, déu-n'hi-do.
Però com a enginyer industrial de formació, clar, sempre m'ha interessat molt, no? I aleshores, d'on neix el concepte de bats en ciclisme? Neix de la necessitat de mesurar el rendiment en el tema del ciclisme. O sigui, per mesurar el rendiment corrent és molt fàcil mesurar els temps d'un quilòmetre. Això
vaig a tant...
Vaig a tant al quilòmetre. Això són faves comptades. En natació igual. Vaig a tant, els 25 metres els faig amb tant, els 50 els faig amb tant.
Per tant, vaig a tants minuts al 100. Sí, són factors que més la piscina que no canvia. Clar.
Exacte. Fa 15 anys en el ciclisme només teníem el ritme cardíac, bueno, o no tant, 10, no? Que van sortir els primers monitors cardíacs bons. I s'ha demostrat que el ritme cardíac varia, és a dir, hi ha dies que estàs més cansat, més estressat, i no és el mateix fer un quilòmetre molt estressat i molt cansat que molt descansat. El ritme cardíac et pot marcar valors molt diferents.
Doncs un dia estàs cansat, evidentment dius, ostres, les pulsacions no pugen, el que sigui, dius, ostres, l'entrenador m'ha marcat una pauta que no hi ha de fer.
Aleshores, els watts és la potència pura, que és el mateix símil d'un motor de cotxe, que això tot és una cosa molt, molt, molt gràfica, molt representativa, que és la força per la velocitat. Doncs en ciclisme s'ha demostrat que és el millor medidor de rendiment, i fa uns anys era molt difícil tenir un medidor de watts en bicicleta, i ara està en un preu més o menys assequible, i aleshores també tornen a ser faves comptades. Si tu durant una hora pots mantenir 300 watts, doncs allò és un indicador del teu rendiment molt bo per tant fer entrenaments en aquella zona del teu llindar, com llavors en competició regular-te, mesurar la teva evolució, programar tot una planificació d'entrenaments.
És a dir, que el que potser, quan parlem ara també de quan érem joves, seguim sent joves però potser no tant, de quan teníem els primers monitors de freqüència cardíaca, que dèiem, ostres, sabem la nostra potència cardíaca, la nostra freqüència cardíaca màxima, sabem que doncs a un X% són el on hem de treballar per aconseguir més resistència, per aconseguir uns determinats punts més de qualitat i tot. El que va haver-hi un dia es va veure amb ciclisme, que la manera de treballar específicament més per poder rendir més era ja no fer-ho per freqüència cardíaca, sinó amb això que ens està explicant del tema dels watts.
Ah, exacte.
És a dir, esfilar encara més prim.
Més prim, exacte. Tothom ha demostrat, o sigui, tothom que ha entrenat amb entrenador o amb pautes molt planificades està demostrat que per optimitzar el teu rendiment has de treballar a unes zones específiques durant un temps per forçar el teu cos a la millora, no? I a la vegada per no cremar-te. Aleshores, clar, és molt important mesurar aquests llindars a on estàs treballant.
Els ítems d'estudiar i a treballar, els watts en ciclisme són la mare dels ous.
Exacte. Quan parles amb qualsevol entrenador que és professional del món del triatló i del món del ciclisme, tothom està d'acord en que les millors eines per mesurar rendiment en el córrer i en el nedar són els temps, evidentment, els temps per metre, però en la bicicleta, com que hi ha molts factors que intervenen, com el vent, com variables atmosfèriques, el teu estat físic, la teva condició, l'eina més precisa són els watts.
A veure, tant si puges com si baixes, si tu vas, no sé, 350 watts, són 350 watts. Això són faves comptades.
Exactament. Tant si fa vent en contra, com si fa fred, com si fa calor.
Això és el que passa, per exemple, a vegades corrent, és que, clar, per exemple, vas corrent per aquí el riu o fas una pujada i, evidentment, tu, si tens un entrenador, has d'anar tant al mil. Clar, això no pots anar-hi perquè si estàs pujant, la teva velocitat disminueix.
Exacte.
si tinguéssim la capacitat de veure el treball que estàs fent específicament, has de fer aquest treball específic en pujada corrent, que és l'avantatge que té en tot cas ara el ciclisme amb tota la incorporació dels elements per calcular els watts, que es di, com es diu això?
Els potenciòmetres.
Els potenciòmetres.
Exacte, exacte.
I com funciona això, tot això? Explica'ns una miqueta això.
A veure, tots els mètodes que hi ha actualment per calcular la potència, tots són estimacions, perquè realment, si vas al concepte pur, la potència ciclista es genera a dins de la musculatura. Aleshores, no hi ha cap element que et mesuri exactament la potència muscular.
100% no pot ser. 100%
és clar. Molt difícil calcular clar. La potència. Aleshores, tots els mètodes són estimatius. I en això la mecànica, l'enginyeria mecànica, al llarg del temps, ha desenvolupat eines que ens ajuden molt a estimar aquesta potència. La majoria d'eines que hi ha al mercat actualment el que fan és mesurar la deformació d'un metall, val? Un metall normalment és un acer, que és un material molt conegut i és un material molt noble, i quan es deforma, és a dir, sotmès a un esforç, a una torsió en aquest cas, es deforma, i es deforma sempre per igual. És a dir, tu li fas tanta força de torsió en aquell element i sempre es deformarà igual. Si li fas un quilo es deformarà mig grau, si li fas dos quilos es deformarà un grau. Saps? Sempre és proporcional. I aleshores l'enginyeria elèctrica i mecànica ha desenvolupat una eina que són galgues extensiomètriques que es col·loquen...
Això no hi era, jo a classe no hi era, això, Jo a classe no hi era quan explicaven això de les galgues,
Doncs no és res més que un filament de coure que s'enganxa damunt de l'eix. Normalment és els primers potenciòmetres que van tenir èxit es col·locaven damunt de l'eix de la roda o damunt de l'eix dels pedals, i quan el ciclista aplicava una força, aquest eix es deforma dècimes de grau, però la resistència elèctrica és capaç de mesurar-ho. I llavors, la resistència elèctrica aquesta et diu, aquest ciclista està fent tanta força, multiplicat per la velocitat a la que està girant, o l'eix de pedals, o l'eix de la roda, doncs és potència. És una estimació, perquè clar, no estàs mesurant, doncs si la cadena t'està robant alguna d'energia, no estàs
cal... Clar, és que ara que m'has dit això, hi tinc alguns companys que tenen les rodetes aquestes, això que veiem els canvis de darrere, que diuen que això t'estalvia 4 watts, i que 4 watts a partir de 80, 90, 100 quilòmetres, doncs significa tants minuts i tot això. Però clar, és el que està dient, clar, una cadena mal greixada segur que també fa perdre watts.
També hi ha estudis en velòdrom d'una cadena mal greixada i una cadena super amb aquests sistemes de transmissió super perfeccionats, amb la mateixa potència del ciclista, és a dir, 300 watts, doncs el tio que va amb un sistema mecànic perfeccionat avança doncs 4 metres més, 5 metres més, 10 metres més, depenent del temps, no?
Clar, això pels aficionats, fins a cert punt, que la grupeta amb la que sortim al cap de setmana o entre setmana doncs ens facin 4 o 6 metres més, però clar, guanyar una etapa o arribar, depèn com col·locat a boxes, doncs 4 metres multiplicat per 180 quilòmetres, per exemple, si estem parlant de triatló a llarga distància, doncs clar, ja comença a ser més significatiu, perquè estem parlant de superprecís el tema, clar.
Exacte. De tota manera, a veure, jo no vull ara aquí desmuntar cap mite del tema de les transmissions, però jo, quan em vaig posar amb el tema del velòdrom, del rècord de l'hora, i vam fer moltes proves, precisament amb potenciòmetre a dins del velòdrom i amb carretera també, te n'adones que sí que els elements de transmissió, els pneumàtics, aquestes coses et poden fer millorar una mica, però quan estàs en bicicleta a velocitats altes, a més de 30 km per hora, el 80-90% de la potència se te'n va amb el fregament amb l'aire, amb el que és l'aerodinàmica. I ara, precisament, cada vegada estan sortint més quadros molt aeros, robes, materials que són molt aerodinàmics, cascos que són molt aerodinàmics. En aquí és on jo sí realment he trobat diferència el que he provat jo. Jo he provat transmissions d'aquestes que són la panacea, pneumàtics amb càmera de làtex i tubeless i el que vulguis i tal, i no acabes d'apreciar, a part de l'efecte psicològic que et pugui provocar,
vas amb el més full,
però realment quan proves un element aerodinàmic molt potent, com poden ser uns botins per les sabates, un mono d'aquests superajustats amb temes de capa límit, això que han posat de moda els de l'Sky per trencar capa límit, aquests elements que vencen l'aerodinàmica, la posició del cos, cos, evidentment, sí. La posició de la cabra, del manillar de triatleta amb els acoples, aquestes coses sí que et fan estalviar molts watts a la mateixa velocitat o guanyar molta distància.
Carai, escolta'm, doncs, Pep, ens has explicat una miqueta més això dels watts, malgrat això de, bueno, tota la part aquesta que suposo que ve del teu ram ja a nivell professional, del funcionament i tot i això. I res, t'emplacem, sisplau, que vinguis un altre dia i ens vagis posant llum en tota aquesta sèrie de coneixements tècnics que tens i del ciclisme, de tota aquesta altra cosa que moltes vegades ens pensem que la bici és donar-hi pedals i ja està. Hi ha tota aquesta indústria al darrere, tot aquest estudi al darrere, que tu l'has hagut de posar en pràctica per aconseguir el que has aconseguit. Pep, moltes gràcies i bona tarda. I t'esperem la propera.
Moltes gràcies, jo encantat, perquè és un tema que m'apassiona. Vol dir que cap problema per venir a explicar el que vulgueu.
Vinga, gràcies, Pep.
Gràcies.
13. Esports de fons.
Tot just un any, quan fèiem la primera temporada de 13, 13 on Tour va iniciar la temporada de reptes d'aquest programa. Els fons addictes, en aquest cas va ser el Joan Moya i jo mateix, Aleix Muñoz, vàrem travessar els Pirineus amb bicicleta de muntanya sense cap mena de suport. 9 etapes, 700 quilòmetres i més de 15.000 metres de desnivell, seguint un track i sense cap mena d'ajuda exterior. Això va ser el primer 13 on Tour, el primer repte d'estiu de la primera temporada de 13. Enguany, 13 us ha ficat a tots vosaltres també a la taula i això vol dir que toca començar a pensar en quin serà el repte de l'any 2019. La segona temporada 13, que farà en breu amb 4 programes, farà els seus 50 programes. Aquest any prepara un 13 on Tour molt especial. Si vosaltres, els que ens esteu escoltant, teniu ganes de col·laborar, escriviu-nos a @13esportsdefons a les nostres xarxes socials i escriviu-nos i dieu-nos què és el que us agradaria i on us agradaria veure'ns patir. Un repte esportiu, un repte que toca o ciclisme, o trail running, o cursa a peu. Un repte que ens faci posar a prova de tot el que us en parlem i de tot el que us expliquem. I aquest repte que us volem que els nostres oients, que sou tots vosaltres, ens ajudeu a treure'l, us toca ara a vosaltres, Aniol, Llorenç i Xavi, que comencem a posar a la palestra què és el que podem fer enguany.
Jo estic pensant en què fer per no morir-nos, primer de tot, perquè els nostres oients espero que no ens vulguin posar reptes massa complicats. A mi se m'acudeixen algunes coses. Tinc
això
algunes
és el que
coses.
Toca. Ara toca fer un brainstorming. Hem tirat la idea a l'audiència i a vosaltres i el que volem és començar a pensar què és el que podem fer, que en realitat, si compteu, és en un parell de mesos ja ens estarem encigalant amb un nou projecte de 13 on Tour. L'any passat va ser l'agost, en plena ona de calor. Per tant, hi érem només dues persones. Enguany, l'equip ha crescut, el projecte ha crescut i crec que val la pena preveure-ho i preparar-ho com toca.
Jo, com que sabeu que m'agrada molt tot això de recórrer muntanyes, a mi se m'acudeixen diverses rutes mítiques que podríem recórrer en menys dies dels que estan previstos. Per exemple, poso un nom sobre la taula, Cavalls del Vent, Carros de Foc, La Porta del Cel, rutes que normalment la gent fa en 4 o 5 dies caminant, que els ultrafondistes fan en un dia, no totes aquestes curses, noms que he dit, perquè no totes són curses, però que nosaltres podríem fer en una, dues etapes.
Carros de Foc és bona, jo crec, perquè és un recorregut més curt i molt brutal. El paisatge és una passada.
Aviam, esteu dient d'anar a una zona que estarem properes, el segon cap de setmana de juliol, tot l'equip de 13, estarem en un dels festivals d'esports de muntanya més importants que es desenvolupen als Pirineus, aquí a prop de... A prop, la vall d'avui a prop tampoc és que estigui, però sí que està a prop, i anirem a viure-ho de prop amb tots aquests esportistes que en parlem tant, però que els tindrem a tocar, que podrem parlar amb ells, ens endurem el nostre estudi cap allà.
Exacte.
I a part d'endur-nos a l'estudi i de fer de periodistes, el que farem també és bellugar les cames.
Sí, sí, ho viurem des de dins, mai més ben dit.
Dissabte, en principi, el Xavi, l'Aniol i probablement el nostre esportista que belluga les cames més ràpid, amb bambes, el que és el Llorenç, doncs també s'animaria.
Sí, ho intentarem. M'ho has posat entre cella i cella.
En realitat seria el teu debut en una cursa de renom de trail running.
De fet, seria el meu debut en trail running, sí. I aquest any és de debuts, ja ho saps, així que animem-nos, jo crec que pot ser guai.
Jo, òbviament, el que faria és, gràcies als meus genolls artroscòpics, seria animar-vos el dissabte i el diumenge seria fer la bicicleta, que aquí podríeu fer el doblet també vosaltres.
Si és dissabte i diumenge, ho firmo.
Clar. Bueno, de fet, dissabte també hi ha duatló de muntanya.
No, però ja fem la de 42, ja.
La nostra cursa és diumenge. La nostra cursa és diumenge.
Ah, m'has trencat els plans.
Tu fas la de 65?
No, la de 42.
42 és diumenge.
42 amb 2.700.
Vale. Tu faries la de 42?
Home, sí, ja sí. Aniria mano a mano.
Jo no.
Tu fas la, del 20, tu fas la de
20.800 quilòmetres.
No, home, sí. Està bé, home, ho hem de repartir, perquè sí, clar, sí. Si diumenge tots estem corrents, qui preguntarà la gent?
Ara.
Arribarem allà tots desmanegats. Sí, a perquè... més, si tots corressin dissabte, què passaria? Que llavors, si tots corressin dissabte i jo diumenge, llavors el dissabte a la nit estaríeu tots allà amb la barbacoa i...
el tema i tu dormint.
Clar, no pot ser. Però escolta'm una cosa, aviam, llavors, quan esteu dient això de la de cavalls de vent, tot això, aviam, de fet, la Núria Picos va fer un repte d'encadenar cavalls del vent i bueno, que li van
fer altres... portaven amb helicòpter.
Aviam, el pressupost de 13 jo crec que amb helicòpter no arribaria.
Bueno, podem trucar al Pedro Sánchez que porti el Falcon i amb el Falcon fem aquí una mica...
ens falleu a tots arreu. Ràpid. El cert és que podríem fer una proposta d'aquestes. Jo tenia també una proposta, però me l'espero per poder escoltar. Tu, Llorenç, què és el que havies pensat? Quines coses et plantejaves?
Mira, veient el que proposen ells, jo crec que o bé es podrien unir les tres i som-hi endavant. Hòstia, i sí, jo crec que sí. L'any passat es va fer 9 dies, no? Pues sí. Tenim 9 dies per recórrer tots els Pirineus en aquestes
diferents. Es podria combinar ciclisme i curs a peu. Per exemple, carros de foc,
carros de vent,
sí que es podria fer amb a peu, sí, llavors sí, cavalls del vent, sí que podríem buscar fer la volta al massís del Cadí-Moixeró amb bicicleta,
sí, o la volta a la Cerdanya,
recuperar una miqueta i llavors ja
fer
la de Porta del Cel, aquesta sí que ja és més aviat caco, pues és més caminant, sí, perquè sí, aquí estem parlant de pics de 3.000 metres,
però
si tenen molta timba a exposar i tot això, ja us hem de dir, l'altre dia ho parlàvem amb el Llorenç, que aviam, va llogar les cames ràpid, mira, encara, ell les diu ràpid.
Tot això molt bé.
Però quan hi ha una miqueta de timba ja és allò de popó, eh? Vull
sí? Dir que... sí, jo necessitaré un paracaigudes per si de cas, sí. Això per començar.
Sample aquí,
I la corda, perquè com els nens de P3 quan van pel carrer, agafadets de la corda i anar fent.
Escolta'm, jo... Xavi, queda tu. Jo no vull parlar, jo vull parlar l'últim. Xavi, digues, què pensaves tu?
Bueno, ja que no hi ha neu i no podem esquiar, a mi la bicicleta m'agrada molt. És la meva alternativa, sempre quan no hi ha neu. Córrer també està molt bé, però jo no corro tant com vosaltres, nois. Per tant, per mi bicicleta millor. I si pot ser de muntanya, encara millor.
Vale, llavors, amb bicicleta de muntanya, fer algun repte, com per exemple el que vam fer l'any passat, amb bicicleta de muntanya, que va ser unir Llançà i Hondarribia.
Sí, a mi una alternativa d'aquestes així, autosuficiència, bastants dies, però també bastanta canya, a mi m'atrau.
Això t'atrauria. Jo la proposta que tenia també, que he començat a mirar, m'he mirat tracks al Wikiloc i tot i això, és la travessa dels Pirineus, però enguany fer-ho amb bici de carretera.
També
sí, perquè pensava, dic, clar, dic, depèn com... Home, la bici. No sé, aquí ara també el patrocinador de bicis de 13, no sé com si hi hauria talles per tothom, però o potser no n'hi hauria cap directament, perquè no n'hi ha. I també era una opció, perquè en 6 dies podíem travessar tot el Pirineu amb bici de carretera.
Sí, sí.
Vull dir que també era una bona, també sí, era una bona opció.
I home, ha de ser molt guapo, eh? Ha de ser... Jo
passant els ports mítics dels Pirineus. El Tourmalet, tot això, aquestes coses...
Ha de ser molt xules.
Guapo. Estem parlant també, pels que ens estigueu escoltant, a part que ens estem escoltant nosaltres mateixos, és pel repte fer-ho dins de la segona quinzena de juliol. Més o menys estaríem parlant d'aquestes dates, s'haurien d'acabar d'acordar aquests 10 dies, 9-10 dies màxim de fer-ho, i clar, 6 dies són un de retorn, depèn de què féssim i tot. Un estaríem parlant més de fet a territori català, que serien les de Portes del Cel, Carros de Foc i Cavalls del Vent. La travessa dels Pirineus seria ja un repte també ja més xulo, i el que sí que volem deixar clar tot és que la qüestió és anar-nos-ho passar bé, anar a veure món, anar a descobrir paratges, personatges i rutes xules, i cada dia fer un especial 13 a l'arribada amb el recull de tot el que ens ha passat i parlant allà on ens trobéssim. Vull dir que aquest any la voluntat és encara potenciar més 13 on tour total, és a dir, anar-nos a passejar i anar fent tot. Escolteu-me, esperarem que ens digueu què és el que ens proposeu, volem escoltar-nos, som tot orelles, tot i que ara anem amb els cascos, som tot orelles i volem saber què ens proposeu per tal de poder sumar amb aquestes iniciatives. I també us volem tenir ben atents perquè amb res, amb 4 programes farem l'especial 50 programes de 13 i volem i contem amb tots vosaltres. Estigueu ben atents a les novetats que us anirem adient.
13. Esports de fons.
I fins aquí el 13 d'avui. Podeu mantenir-vos al dia de l'actualitat dels esports de fons a les nostres xarxes socials, @13esportsdefons. Podreu escoltar totes les temporades i podcasts dels programes a l'enllaç de l'Instagram a @13esportsdefons. 13, el programa que repassa l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquí, l'atletisme i el trail running, on parlem de nutrició, material, psicologia, entrenament, recuperació i prevenció. Una producció de Ràdio Sabadell per tots els fons addictes. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons des dels micròfons de 13. Passeu bona setmana, fiqueu-vos a crema pel solet i gaudiu dels esports.